4 minuts que passen de 11:45 del matí i jo, Marc Casanovas, molt bon dia.
Hola de nou, què tal?
Jo ja tinc posat el barret i l'armilla d'explorador.
Tu ja saps que jo sempre vinc vestit així els divendres ja,
home,
eh?
Home, clar, clar, clar.
Sí, sí.
Directament jo ja veig...
barrets.
Exacte, hi ha amb un ganivet aquest, sí. Com és un matxet, no?
Sí, una xirla també.
Una xirla, que es digui. Una xirla.
M'ho estic inventant una mica, potser, però bé. Sí,
no,
sí.
No és un ocell, una xirla?
També pot ser.
Avui, la cosa va de...
D'animals.
Sí, d'animals.
Però no, avui la cosa va d'explorador. Perquè això són les cròniques.
Què fem avui?
Avui marxarem fins a Portugal, a Sines, per conèixer a un dels més intrèpics navegants i exploradors europeus. Estem parlant de Vasco da Gama.
Hòstia, tenia ganes d'aquestes sintonies i
sí,
aquests canvis.
Aquestes musiquetes
aquest
són molt agradables.
Sí, 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 vinga.
I és que la magnitud de les descobertes per part dels portuguesos, tot i ser portuguesos, durant el segle XV segurament mai ha estat prou destacat per ningú i ha quedat en un segon pla després de la descoberta de Cristóbal Colom d'Amèrica, no? Però no és exagerat si afirmem que bona part del món, tal i com el coneixem ara, els hi devem en herència del que ens van deixar els portuguesos. Tot i això, tampoc no cal oblidar que moltes d'aquestes descobertes o viatges van fer aprofitant mà d'obra d'esclaus i ho van extendre a diferents llocs. Però bé, parlem del protagonista d'avui, que es tracta de Vasco da Gama. La família Gama no era ni rica ni aristocràtica ni res, però gaudia d'una bona fulla de serveis a la corona portuguesa que els permetia viure amb certa estabilitat, que això era important en aquell temps. Mm-hmm. Quan Vasco da Gama era petit, ja circulaven per tot arreu les increïbles llegendes d'exploradors i navegants portuguesos arreu del planeta. Ell ho va tenir ben clar i ben aviat va aprendre tècniques de navegació, va dir, això és lo meu, vull anar viatjant pel món a bord d'un vaixell. I Gama es va fer veritablement destre amb aquestes habilitats nàutiques i també va lluitar amb distinció a una guerra contra Castella. Amb tot això, el rei Manuel I va tenir molt clar que qui havia de confiar en una empresa d'allò més ambiciosa, que no era una altra que la de trobar la ruta marítima per arribar a la Índia amb l'objectiu d'obrir noves vies d'intercanvi mercantil i de comerç,
caram,
per evitar les rutes més costoses i insegures de caravanes de la ruta de la seda per l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, doncs havia de ser Vasco da Gama. Doncs li van assignar aquesta missió. Sí, aquesta és més alegre. I és que avui en dia, quan pensem en viatjar fins a l'Índia en vaixell, ens pot semblar un trajecte més o menys llarg, però que, bé, amb un creuer vas fent. Però ens hem de posar a la pell d'aquella gent de finals del segle XV, on el mapa encara presentava moltíssimes taques negres, era totalment desconegut i t'embarcaves a no saps on. I això té, jo, de veritat, té molt mèrit.
No, té molt mèrit i ara mateix no són capaços de comprendre.
Exacte, o sigui, no sabien on anaven aquesta gent. Així diuen que els historiadors, els cronistes de l'època, consideraven aquell viatge com el que avui podríem considerar nosaltres una mica un viatge al planeta Mart, per exemple.
Caram.
O sigui, que déu-n'hi-do, sembla molt exagerat, però jo trobo que és cert. Per aquell viatge, Vasco da Gama va comptar amb una flota de 4 vaixells tripulats per 175 homes en total, i la ruta que van seguir no havia estat mai aprovada abans per ningú, i els que havien de rodejar tota l'Àfrica, travessar pel Cap de Bona Esperança a Sud-àfrica i agafar rumb al continent asiàtic. O sigui que, déu-n'hi-do, el viatge per arribar a l'Índia. El 8 de juliol del 1497, amb la presència del rei portuguès al port, l'expedició de Gama marxava de Lisboa rumb a l'Índia mitjançant els mars desconeguts.
Déu-n'hi-do, quina voluntat
sí,
que portem ara, eh?
I tant. I ja alta mar, van passar per l'illa de Tenerife, l'arxipèlag de Cap Verd. Després d'apropar-se a la costa africana, l'actual Sierra Leone, Vasco da Gama va desviar cap al sud per l'oceà obert, o sigui, van deixar de fondejar per la costa i se'n van anar cap a l'oceà obert, creuant la línia de l'Equador, a la recerca dels vents de l'oest, de l'Atlàntic Sud, que aquesta maniobra és coneguda com la volta del mar, que es veu que és una maniobra que s'ha de fer bé, perquè si no la pots fer ben grossa, i ell ho va aconseguir, li va sortir molt i molt bé, i al novembre del 1497 l'expedició havia arribat de nou a la costa africana. Després de més de 3 mesos, els vaixells havien navegat ja 6.000 quilòmetres a mar obert, el viatge més llarg conegut fet a alta mar fins a aquella data era. El 2 de març del 1498 la flota va arribar a Moçambic després d'haver hagut de suportar greus temporals i d'haver de fer front també amb mà dura a una important revolta de mariners en un dels vaixells. Moçambic van ser rebuts pel sultà, que per sort els va confondre per musulmans i no pas per cristians, perquè si no les coses haguessin anat bastant pitjor. En aquells moments és això, no? Que no hi havia gaire bona relació entre uns i altres. El sultà de Moçambic els va lliurar a dos pilots, dues persones que coneixien el territori i els mars, que els guiarien amb els vaixells a bon port. La tripulació de Gama va intentar mantenir sempre la seva veritable identitat amagada, però al final algunes coses van fer sospitar aquella gent i van haver de marxar per cames, fins i tot disparant els canons dels vaixells i tot, I quan semblava que ja havien escapat i havien superat el perill, un dels pilots que els havia lliurat al sultà va resultar ser un espia instruït per portar-los a una emboscada, a un port musulmà per prendre'ls-hi els vaixells i bé, bàsicament liquidar-los. Ja us podeu imaginar quan van descobrir el pilot traïdor la sort que va patir.
A l'aigua, no?
Sí, i és que els portuguesos tampoc no eren uns sants, ben bé, perquè aprofitaven també per saquejar qualsevol vaixell musulmà desarmat i saquejar i endur-se les riqueses, no? Segueixen navegant, passen els dies i ja marxem fins al 20 de maig de 1498, quan la flota va arribar a Calicut, a l'actual estat indi de Kerala. D'aquesta manera, Vasco da Gama va complir l'objectiu de l'expedició i va obrir la ruta marítima d'Europa fins a l'Índia. Hem marxat cap a l'Índia,
ja, estem a l'Índia, ja.
A Calicut. Sí, sí, estem ja a Calicut i allà van ser rebuts amb molta curiositat i expectació. Diu la llegenda que una vegada a la platja, dos tunisians que passaven per allà a l'Índia, que també és una cosa també un pèl estranya.
Estaven de turisme.
A més, un d'ells que parlava castellà, no portuguès, sinó castellà, els va preguntar que què carai hi havien anat a fer tan lluny allà. I això també és una pregunta, no? Que igual el mateix Vasco da Gama diu, home, doncs sí calia, doncs sí que calia, home. I ell va contestar cristians i espècies. Vam anar a buscar cristians i espècies. Ah, doncs clar, molt bé. Una conversa que
els
ara...
Els guardes en pots.
Sí, tots. Els cristians i les espècies.
Clar, clar.
Exacte. Els àrabs havien aconseguit el monopoli de les relacions amb el continent asiàtic, dificultant de mala manera qualsevol contacte entre Europa i els països de l'Àsia. Mm-hmm. I en un primer moment les relacions entre els portuguesos i els hindús van ser amistoses, però el fet que els portuguesos no tinguessin pràcticament cap mercaderia interessant per intercanviar i que els àrabs van convèncer el rei de Calicut perquè prohibís qualsevol intercanvi amb ells, van complicar i de valent les coses. Tot i això, Gama va ser d'allò més ràpid i va aconseguir que els dos reis, el de Portugal i el de Calicut, parlessin per aconseguir uns drets per comerciar, però els de Calicut volien que el senyor Vasco da Gama deixés tot el que portava els vaixells allà com a, diguem...
moneda de canvi.
Sí, exacte, per allò. Després així tornaràs. I el que fa Vasco da Gama és dir no, i se'n va sense avisar, marxa, però sí que deixa part de la seva tripulació a terra perquè anés construint. Sí, això va ser una cosa una mica... Això va ser un error, perquè...
Bona gent, eh?
Sí, clar, enganya, diu, sí, ara vinc i marxa, però deixa portuguesos a terra perquè construïssin un assentament comercial allà. Què va passar? Bé, ja ens ho podem imaginar, que van ser liquidats ràpidament els portuguesos que es van quedar.
Molt intel·ligent, en Vasco.
Sí, Vasco da Gama va iniciar el viatge de tornada el 29 d'agost de 1498. Ansiós per partir, va ignorar el coneixement local sobre el comportament dels monsons. En el viatge d'anada havien creuat l'Índic fins a l'Índia amb l'ajuda dels vents del monsó en només 23 dies, i a la tornada, navegant a vela contra els vents, van consumir ni més ni menys que 132 dies. O sigui que déu-n'hi-do. I els vaixells van aconseguir atracar a Malindi el 7 de gener de 1499, que era mig camí, i és que aquest viatge de tornada va ser realment dur, i la meitat de la tripulació va morir en aquest viatge de tornada, i dels pocs que quedaven, molts estaven greument malalts per l'escorbut. Era una de les malalties que afectaven sobretot els mariners de l'època. Així, dels 148 homes que integraven l'armada de tornada, els que s'havien quedat a l'Índia també ja estaven descomptats d'aquí, només 44 van tornar a Portugal. I podem posar d'exemple el germà de Vasco da Gama, Paulo, va ser un dels que no va poder tornar a trepitjar Portugal mai més. Però, tot i la desventura de la tornada, Portugal, la història de la tripulació de Vasco da Gama va entrar de ple als llibres d'història. Gràcies a això, Gama es va fer amb una pensió hereditària molt, molt, molt elevada, que ens hagués agradat tenir-la en aquella època, i amb el títol nobiliari de Dom, que vol dir senyor. A més, el 1502 va ser guardonat amb el títol d'Almirante dos Mares d'Arabia, Pèrsia, Índia e de todo Oriente, que aquest títol li fou concedit una mica per la gran rivalitat que hi havia i enveja el que posseia Cristòfor Colom, que era d'almirall de tots els mars.
Doncs bé,
sí, aquí els portugues van dir, doncs nosaltres també volem tenir un almirall d'aquests. Però ja coneixem com són aquests exploradors, que mai poden estar quiets després de fer aquest viatge, de que se't mori el germà, de que, bé...
Doncs una... l'altre, més gros, sí, encara, no?
Sí, i el mateix, el 1502, Vasco da Gama torna a comandar una expedició d'expansió colonial i comercial cap a l'Índia, i si la primera ho va fer amb quatre vaixells petits i de vela, en aquesta segona va tenir al seu servei ni més ni menys que 20 vaixells de guerra.
Tornem a sentir la musiqueta aquesta.
Sí, aquesta ja és un pèl més lúgubre, però està molt bé. En aquest viatge, Vasco da Gama va conquerir l'illa de Quiloa, Tanzània, també es va apoderar de Sofala, Moçambic, i en aquest viatge també es va produir el primer albirament europeu que es coneix de les illes Seychelles, que Vasco da Gama va anomenar Illes Almirant, en el seu propi honor. I és que si has de posar el teu nom a unes illes, no?, que siguin les Seychelles. Doncs en arribar a Calicut, el 30 d'octubre del 1502, el rei estava disposat a signar un tractat de comerç al rei de Calicut, sobretot després de l'acte de barbària que van protagonitzar els portuguesos com a venjança pels que havien matat abans a Calicut, no? Aquesta acció va commocionar fins i tot els cronistes contemporanis de l'època, que estaven acostumats a les massacres més escabroses, però bé, o sigui que els portuguesos devien quedar-se descansats una vegada allà. I van tornar a Portugal al setembre del 1503, després d'eliminar els rivals àrabs de l'Índic i instaurar l'hegemonia marítima portuguesa a la zona. Després de romandre allunyat de la navegació durant gairebé 20 anys, un cop va tornar va dir, sí que hem tingut prou ara, anem a descansar i a disfrutar de la pensió. El 1524 va dir, va, tornem-hi, va. Va ser nomenat virrei de l'Índia per substituir Duarte de Meneses, però la vida, que sempre és un pèl capritxosa i a vegades injusta, va fer que poc després d'arribar a Goa, Vasco da Gama va contraure la malària i va morir poc després, el 24 de desembre, un dia abans de Nadal, del mateix any 1524. Per molts, l'èpic viatge de Vasco da Gama és un dels més importants de la humanitat, ja que representa el primer contacte directe entre la civilització occidental amb l'oriental, que no es feia des de temps d'Alexandre el Gran. O sigui que, déu-n'hi-do, la història d'aquest Vasco da Gama i el seu viatge.
Un bon llegat que va deixar en Vasco da Gama.
I tant.
Casanovas, moltíssimes gràcies.
A vostès.
I la setmana que ve tindrem més cròniques, però tu de moment et sentirem un parell de cops.
Va, doncs vinga, som-hi.
Fins després.